Comença el compte enrere.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui acomiadem el mes de febrer i donarem pas en les pròximes hores al mes de març, que esperem que tant de bo sigui el de la resurrecció del Centre d'Esport Sabadell. Cada setmana l'estem esperant, aquest punt d'inflexió, i ja va massa temps, però estem davant d'una situació realment delicada a falta de només 10 partits per acabar la Lliga, l'hora de la veritat. Després d'un 0-4 que ha fet trontollar tots els fonaments, toca la visita a un altre dels teòrics grans de la Lliga, un Atlètic Balears que, com el Sabadell, està cridat a tornar a la Primera Federació per la via més ràpida possible. La pressió hi és, només faltaria, malgrat que en les últimes hores tant el president Pau Morilla Giné en l'entrevista a Ràdio Sabadell com el màxim accionista Adam Rothstein en la reunió ahir amb els caps visibles de les penyes arlequinades han procurat relativitzar-ho tot i rebaixar aquesta tensió. Però de veritat que no em vull ni imaginar un altre resultat advers aquest cap de setmana, perquè potser canvia del tot l'objectiu en aquests dos mesos que queden de competició.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Últim dia del mes de febrer i ho fem possible aquest Hotel Suís amb el Marc Cortín a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Victòria del Real Madrid en el clàssic de l'Eurolliga de bàsquet, 96-91. Els blancs, a més, han superat el Barça a la zona mitjana de la classificació, tots dos amb 14 victòries i 13 derrotes. En futbol, Tere Abelleira s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll i la futbolista del Real Madrid es perdrà l'Eurocopa. En motor, primer gran premi de MotoGP a Tailàndia, el primer del 2025, primers entrenaments lliures, dominats pels germans Márquez, mentre que Peco Bagnaia haurà de passar per la Q1 i en handbol, 5 gols del sabadellenc Aleix Gómez en l'empat a 29 del Barça a la pista del Pic Zeguet sense res absolutament en joc. Bé, molt farcit l'Hotel Suís d'avui.
Comenta la recepció.
Tenim roda de premsa de David Movilla, del tècnic del Centre d'Esport Sabadell, d'aquí a escassos 10 minuts. També les estadístiques prèvies a aquest Balears-Sabadell, la prèvia del partit del filial que juga davant el Manresa. També comentarem el pas de gegant que ha fet el Keio Natació Sabadell per ser a les semifinals de l'Eurocamp masculina de waterpolo. Demà juga el femení de l'Astralpool, l'últim partit de la fase de grups de la Champions femenina que viurem aquí al Twitch de Ràdio Sabadell. Hem de parlar també, per exemple, d'handbol o de ciclisme i també de bàsquet.
La notícia curiosa.
Un gos el va mossegar on fa més mal i ara vol ser el soldat ideal de Pidcock. Ho llegim al diari Marca. Es tracta del ciclista belga Frederic Frison, company de David de la Cruz, del Q36.5, que ve d'una temporada complicada després que un gos el mossegués a les seves parts íntimes. Diu en una entrevista que té una cicatriu però que no li molesta sobre la bicicleta ni en el seu dia a dia. Més endavant, per cert, també es va trencar unes quantes costelles i l'estern, un 2024 realment per oblidar.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la Primus League de Burundi, a 3:15, Vital Ou a Massipiri.
I a les xarxes socials.
Dues històries. Una, Adrián Ortolà, exporter del Sabadell, ara al Dunkerque francès, mostrant a Instagram que jugaran davant el PSG a les semifinals de la Copa de França. Veure per creure, absolutament. I de l'altra banda, també felicitar la nostra exaccionista, la Ruth Ariño, que ha estat escollida com a jugadora de la setmana de la Golden Coast Conference als Estats Units, després de marcar 18 gols i repartir 11 assistències en només 4 partits.
Avui celebra el seu aniversari.
Teníem pendent felicitar ahir el gran Ibusuki Hiroshi i avui tornem a estirar de les orelles el Pep Mulet, el Jordi López Felpeto, el Pep Pinyol i la Sofia Justini.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, 1:08 del migdia d'aquest divendres 28 de febrer del 2025, últim dia del segon mes de l'any, a les portes, a menys de 48 hores d'un nou partit pel Centre d'Esport Sabadell, en aquest cas a l'Estadi Balear, davant l'Atlètic Balears. Torna a l'acció l'equip de David Movilla després del dolorós 0-4 de l'últim partit davant el Sant Andreu a casa, amb 7.000 aficionats a l'estadi. I el que dèiem, compte enrere d'aquesta competició, només queden 2 mesos per arribar al final de la Lliga, només queden 10 jornades. Estadi de la Nova Creu Alta, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pau Vitorí.
Quin déjà vu, que has tingut amb el tema dels aniversaris.
Hi ha gent que fa els anys de 2 en 2.
Bé, a tot això, la llista, el llistat no teníem ningú que consti del dia 29, en aquest cas. Aquí queda també la curiositat.
Aquests no els vaig felicitar. Si n'hi havia algun, com dius, jo com a mínim tampoc ho vaig saber veure en el llistat, però bé, que ja es donin per felicitats per partida doble, tota aquesta gent que ahir els vam donar l'enhorabona anticipadament.
Bé, feta l'anècdota, centrem-nos realment, Parc, en aquest partit de diumenge a les 12 a l'Estadi Balear davant l'Atlètic Balears. Insistim, comença aquest compte enrere, comencen les 10 últimes jornades. I tot i que en les últimes hores el focus d'atenció podríem dir que s'ha desviat o ha guanyat protagonisme aquesta entrevista que ahir li feies al president del Centre d'Esport Sabadell, a Pau Morilla Giné. Després també veiem a les xarxes la reunió del màxim accionista d'Adam Rothstein amb els caps visibles de les diferents penyes del club. La realitat diu que el Sabadell té davant seu un dels partits més complicats, una de les sortides sobre el paper més complicades de tota la temporada, i obligat ja a començar a treure resultats positius.
Sí, segurament seria exagerat dir que és l'últim tren per reenganxar-se en aquesta lluita pel playoff, perquè al final, després d'aquest duel, quedaran 9 partits. És cert que si perds, Vitori, quedaràs a 6 punts ara mateix de l'equip que marca aquesta zona playoff, l'Atlètic Balears. Però també és veritat això, que si pel que fos no traguessis un bon resultat a l'Estadi Balear i després enganxessis una gran ratxa, evidentment estaries a temps d'enganxar-te als 5 primers llocs. Però veient com va l'equip, està clar que a l'esperadíssim cop sobre la taula hauria d'arribar aquest diumenge i donaria molta moral a un conjunt l'Arlequinat que crec que encara està convalescent i acabant de pair el que va passar en l'última jornada. A partir d'aquí, doncs això, veure com encaixa el cop, veure com afronta aquest partit tan important en un desplaçament complicadíssim d'un Atlètic Balears que sembla que està començant a donar amb la tecla també amb el canvi d'entrenador, i que, com deies, Vitori, sense cap mena de dubte estem davant d'un dels desplaçaments més complicats de tota la temporada.
Sí, segurament no és el millor escenari on anar després d'un 0-4 a casa davant el Sant Andreu, però així ha vingut el calendari i així l'ha d'afrontar a Parc el Centre d'Esport Sabadell, amb aquesta necessitat de treure resultats, de treure victòries. Recordem, només una victòria en les últimes 13 jornades i sobretot amb aquest dubte, ho deies tu, de veure com encaixa o com ha encaixat el cop, com es refà l'equip de David Movilla, sobretot pel que fa a aquesta tendresa defensiva que va tornar a demostrar l'altre dia davant el conjunt quadribarrat.
Sí, hi ha una estadística que no revelarem ara a Vitori per no fer spoiler de les estadístiques, que va molt relacionada amb aquesta feblesa al darrere que està demostrant el conjunt arraquinat en les últimes setmanes, i d'aquí també que s'expliqui bona part d'aquesta crisi de resultats que està patint el Centre d'Esports des de fa ja més de 2 mesos. I al final, Vitori, no oblidem que és cert que amb com ha anat tot plegat ens hem oblidat una mica fins i tot d'aquesta paraula, però el Sabadell, per dir-ho així, podríem dir que corona el famós turmalet d'aquests partits que havia d'encadenar, recorda, contra equips de la zona alta. Al principi de la Lliga també situàvem el Cornellà entre aquests possibles candidats que podien estar amb tu per estar pugnant per les primeres posicions, però vaja, que sí, vens de perdre contra la UES a casa, el segon classificat, i a cap i a la fi ara visitaràs el 5è, l'Atlètic Balears.
Sí, després, bé, ara, tal i com està la classificació, podríem dir que partits complicats que li queden al Sabadell, insistim, classificació en mà després d'aquest, seran sobretot per mi dues sortides, Parc. No sé si tu coincideixes o no, però evidentment la del Nou Sardenya és una de les més complicades, per no dir la més complicada que li queda al Sabadell, i el derbi a Terrassa, segurament. Hi haurà implicacions en joc a la classificació. La resta és cert que hauria de fer una relativa baixada, especialment, i ens estem avançant massa en els esdeveniments, però els partits que té o que li queden al Sabadell a casa.
Sí, sobretot penses en els partits de casa i, home, són rivals que penses que els tres punts haurien d'estar, no sé si dir assegurats, però sí, són duels en els quals tu hauries de partir com a favorit. Recordem, és que han de venir aquí a la Nova Creu Alta equips com el Mallorca B, com el Badalona Futur, com la Penya Deportiva, com l'Alcira, que al final són quatre equips vitori que o estan en descens o en play-out. Hauries de partir com a favorit, però recordem, aquí també ha passat recentment l'Andratx, sí, per esmentar algun, i no vas ser capaç de guanyar. O vas anar al camp del Cornellà també recentment i no vas ser capaç de guanyar. I són equips que també estan a la zona baixa. Però sí, en teoria, com dius, els rivals que han de venir aquí a l'estadi haurien de ser dels anomenats assequibles, i en canvi les sortides, sobretot les dues que has esmentat, Europa i Terrassa, són del nivell, però ningú diu que hagin de ser fàcil tampoc. Les visites als filials de l'Elche i al València, per exemple, que són dos rivals al cap i a la fi vitori que ara mateix també podem considerar directes, perquè al final el filial de l'Elche té els mateixos punts que tu i el Mestalla està ficat dins la zona playoff.
Absolutament. Dit això, no t'ho he preguntat encara, que estem a punt d'arribar a un quart de dues. Entenc que no anem massa en hora, no?
Doncs podria haver-hi sorpresa. Potser puntuals no, però bona part de l'equip ja ha arribat aquí, després de realitzar la sessió d'entrenament aquest matí a Sant Oleguer. Hem vist també a David Movilla, que anava a fer alguna qüestió personal, però no hauria de trigar massa a Vituri, i d'aquí uns minutets, en teoria, hauria de comparèixer a la sala de premsa Miguel Quereda.
Bé, doncs bones notícies, ni que sigui per la part logística del programa. Dit això, també tenim temps, Parc, mentrestant, per comentar novetats i no novetats d'aquest partit, perquè recordem que el Sabadell té baixes importants. Recupera, ho vam dir dimecres, alguns homes, sobretot en la parcel·la defensiva, però té baixes de pes, Movilla.
Sí, baixes sensibles, sobretot la baixa més novedosa, per dir-ho així, és la de Sergio Cortés, que va veure la desena targeta groga de la temporada. És pichichi de cara a porteria Vituri, però també pichichi en l'aspecte de targetes, el de Cardedeu, i per tant baixa important en aquesta zona del mig del camp, la que tindrà Movilla en el duel a l'Estadi Balear. Urri, com està Urri? Doncs estàvem esperant en Vituri a veure si tornava d'entrenament o no. Recordem que ja vam dir que amb el nou tractament que s'estava fent pel tema de la cicatrització va haver de parar uns dies d'entrenar la setmana passada, i que dimecres el teníem aquí a l'estadi de Nova Creu Alta exercitant-se al marge. Pel que em deien, la feina amb el grup normal encara no, com a mínim a ritme normal segur que no, potser per sí, però tot l'entrenament fa la pinta que no, així que resulta pràcticament impensable, Vituri, que el biguetà pugui estar a la convocatòria. Torna a càmera, això sí que ja ho vam dir dimecres, quan va comparèixer en roda de premsa el central madrileny, i també torna a Trapero, que va estar sancionat la setmana passada.
Doncs dues novetats en defensa, però a no ser que digui vaja, alguna cosa diferent ara a David Movilla, haurem de pensar ja en Urri, haurem d'estirar una setmaneta més al calendari i parlar del desplaçament a Olot com a possible finestra per veure aquesta reaparició tan esperada. S'enfrontaria d'aquesta manera al seu ex-equip les dues últimes temporades, Urri, però vaja, difícil que viatgi d'entrada a l'Estadi Balear, com bé deia ara mateix el Sergi Parc, aquest diumenge a les 12 del migdia. Per cert, parlàvem d'Olot, Parc.
Sí.
Hi ha hagut novetats en les últimes hores pel que fa a les entrades.
Sí, el club ha anunciat avui el tema de les entrades. Bé, d'entrada deixa'm dir-te que per l'Estadi Balear Vituri més o menys una cinquantena d'aficionats del Sabadell aproximadament, entre gent que ha adquirit l'entrada i entre aquestes entrades que té el club ja de cortesia, per dir-ho així. Més o menys crec que sí que els tindrem. Després s'haurà de confirmar el mateix diumenge a l'hora del partit, però que hi haurà presència arlequinada d'una manera o altra, més nombrosa o menys nombrosa, segur, demà passat a l'Estadi Balear. I de cara al desplaçament de la setmana que ve a Olot, el club ja ha anunciat fa uns minuts que es poden adquirir també les entrades a un preu de 10 euros al web de la Unió Esportiva Olot i que el mateix Centre d'Esports i les Penyes organitzen un autocar i tot per un preu de 16 euros pels socis. Per tant, aquí també incentivant aquest desplaçament vitori que no serà tan nombrós com el que vam tenir fa uns anyets, evidentment, però bé, depèn de com vagi la pel·lícula aquest diumenge, doncs a veure si la gent també s'acaba d'engrescar per aquest viatge a Terres Garrotxines.
No, no serà ni de bon tros tan nombrós, amb aquells, diria que es va dir en el seu dia que eren 2.000 aficionats aproximadament del Sabadell que havien protagonitzat una autèntica invasió del municipal d'Olot. Però bé, al final recordem que l'Olot està a formar part d'aquest grup d'equips, del grup 3 de la segona federació, que van decidir situar les entrades visitants a un preu de 10 euros. Per tant, és possible que hi hagi una bona presència de públic del centre d'esports. Tu manes allà, Parc, amb el tema de timings. No sé si té previst treure el Camp Movilla en qüestió d'uns instants, si t'han enviat ja cap a la sala de premsa.
Doncs mira, justament passa pel meu costat, així que anem cap a baix.
Vinga.
I el que triguem en baixar les escales i entrar a la sala de premsa, Vituri, és el que es tardarà en començar aquesta compareixença del tècnic arlequinat.
Doncs una sala de premsa que s'ha tornat a posar a punt després que ahir, insistim, ahir a la tarda es dués a terme aquesta reunió entre Adam Rothstein, el màxim accionista del Centre d'Esports Sabadell, amb les diferents penyes del Centre d'Esports.
Doncs vinga, entrant ja cap a dins, prenem posició, els companys també preparant les càmeres i quan ens donin l'okay començarà aquesta roda de premsa. Avui sembla que ho tenim tot a punt de forma ràpida i hàbil. Som-hi. Hola David, bon dia. Et pregunto, bé, crec que cada setmana t'ho estem preguntant, però per l'estat anímic de l'equip, sobretot de la derrota, després de la derrota de l'altre dia contra el Sant Andreu, com està l'equip i si aquesta setmana fins i tot ha sigut una mica diferent o ha costat més aixecar els ànims o si fins i tot encara estem allò afectats per la derrota?
No se trata de levantar los ánimos, nos tiene que ser doliendo. No se trata de animar al equipo, se trata de que nos tiene que doler ese resultado y ese, no sé, habría que preguntar a cada uno de los jugadores. Yo ese dolor lo siento y no quiero quitármelo. No he hecho nada para quitármelo y espero que el equipo no se lo quite hasta el domingo a las 2 de la tarde.
Que feia referència en que el dolor s'havia de convertir en una cosa positiva de cara al partit de diumenge per competir-lo millor. Sentiment de revenja? De treure's això?
Sí, no, yo lo único que matizaría de lo que dices es no se tiene que convertir, lo tenemos que convertir nosotros, ¿vale? No, ese dolor no se convierte solo, tenemos que hacer nosotros y bueno... La semana de entrenamientos ha ido, salvo por algunas situaciones, ha ido en la línea de revertirlo y lo que siento es que al equipo le ha dolido.
David, jo et volia preguntar com es gestiona dins un vestidor tot el soroll que hi ha hagut fora per xarxes socials, també al final el ruido mediàtic que ha habido esta semana després d'una derrota com la de Sant Andreu.
No estoy al día del rollo, me lo imagino, evidentemente. Es lógico que haya, que la gente muestre, ¿no? Ya lo mostró al acabar el partido, su enfado, su frustración, su rabia con el equipo y con mi persona. Y me imagino, hoy en día con el tema de redes sociales, me imagino habrá ido en la misma línea. No la sigo, no estoy en ello y desconozco el ruido que ha habido en ese sentido, si te refieres a eso, que no sé si te refieres a eso. A partir de ahí, no hay nada. Los 26 años que llevo entrenando no ha habido nada que me presione más que mi propia exigencia conmigo mismo. Entonces, en ese sentido, a mí no me intento evitar que haya elementos que me quiten o me resten energía, y aquellos elementos que o inputs que me puedan llegar o lo que o las muestras de descontento que yo percibí el domingo y que percibió el equipo, trato de canalizarlo para hacerme mejor y para entender, evidentemente, que no me hacía falta, pero que la gente no está contenta con lo que vio el domingo, como es normal. A partir de ahí, luego con los dos, tres aficionados que he estado un poco en la calle, en el supermercado el otro día, que me he encontrado, pues muestran confianza. No sé si es el sentir general, pero esos aficionados sí, los que se me han acercado me han mostrado eso, pero tampoco es un elemento, o sea, no he estado muy centrado en trabajar y en lo que me compete y me corresponde, no en mirar redes sociales ni estas cosas.
No sé si vas seguir ahir l'entrevista al president, a Pau Morillà Giné. Si la vas seguir, et pregunto què et va semblar, i vaja, sobretot em refereixo a la qüestió que va dir, que per ell considerava que no era tant una qüestió d'entrenador o de director esportiu, sinó que es referia a més altres factors, per exemple, el fet d'intentar saber suportar millor la pressió pel que fa a l'equip per acabar amb aquesta ratxa de resultats. No sé què et semblen aquestes opinions i si un també es queda més tranquil, per dir-ho així, en el nivell personal, pensant en el seu lloc, escoltant aquestes paraules.
No, bueno, en primer lloc, no, me entero esta mañana que dio una entrevista ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, no sé, ayer, y también que Adán debió estar con las peñas y tal, me han comunicado esta mañana, no lo he escuchado. Yo, o sea, no me sentiría mal si estaría tranquilo. Creo que me has dicho, si sus palabras, no sé lo que realmente él, me han dicho un poquito el mensaje que ha mandado, pero si estuviera tranquilo me sentiría incómodo. No puedo estar tranquilo. No estoy tranquilo. No estoy a gusto con esta situación. Detesto esta situación. Me duele esta situación. A partir de ahí, os dije el otro día y lo voy a decir siempre, soy el único responsable de esta situación. Soy el único responsable de las alineaciones, del plan de partido, del rendimiento de los jugadores, de los goles que encajamos, de las derrotas, de las lesiones, de los palos, de los fueras de juego, de los arbitrajes, de todo soy el máximo responsable. Y al igual que digo que soy el máximo responsable, también tengo la convicción de que no soy el mejor, soy el único que tiene la capacidad, la experiencia y la trayectoria para llevar a este club a otra dimensión. Porque yo no he venido aquí a subir al Sabadell a primera red. Mi visión va más allá. Yo quiero subirlo y he venido con la convicción de llevarlo al fútbol profesional. Y tengo una trayectoria que, al igual que digo que este club no es de esta categoría, yo tampoco. Yo también tengo nivel para estar con este club en otra categoría. Porque lo he demostrado y lo digo con toda la humildad del mundo, con la convicción y la humildad, porque lo he mostrado. Llevo 7 ascensos ya, 4 al fútbol, a la tercera categoría del fútbol español. No una vez, ni dos, ni tres, 4 veces lo he hecho. Y lo voy a hacer una quinta. Y a mí nadie me ha regalado ni este banquillo ni ninguno. Llevo 26 años en el fútbol, empecé en juveniles, desde la regional, y he llegado a esta categoría y he entrenado en categoría superior porque he ascendido. Nunca me ha regalado una categoría. He tenido buenos equipos y a todos les he sacado rendimiento, porque cuando he tenido continuidad siempre ha habido éxito después, siempre. Y si no, podéis analizar los 9 años que estuve en Leioa, Baracaldo, Zamora, los números hablan por sí solos, pero es que también he gestionado situaciones tremendamente adversas, muchas, de situaciones límite de grupos humanos, con situaciones de dificultad. Sin ir más lejos, la del año pasado, en el mes de febrero, meten a nuestro presidente, le meten en la cárcel y estamos 5 meses sin cobrar. El equipo acabó ascendiendo. Y sostener esa situación era bastante más complicada, creerme, que la que estamos viviendo ahora. Diferente, y esta tiene otras dificultades, pero tengo la experiencia, la capacidad y la trayectoria que me permiten estar, al igual que estoy responsabilizado, estoy con la convicción de que esto lo vamos a sacar y que tengo la capacidad para sacarlo. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Entiendo que todo el mundo dude ahora mismo de quién está hablando, lo entiendo. Lo entiendo porque los resultados no han sido acordes a lo que este escudo merece y este escudo representa. Pero lo que no tengo ninguna duda, ni en mi capacidad ni el camino que estamos siguiendo para llegar a ello. Y tengo muy claro lo que pasa el domingo hasta el minuto 66 y lo que pasa desde el minuto 66 en adelante. Tengo muy claro. Incluso por lo que me ha llegado, también los jugadores son lo suficientemente objetivos, incluso mucha gente y medios de comunicación visteis lo que pasó hasta el minuto 66. Y no solo la primera parte. Y tengo muy claro lo que pasó en Cornellá, como tengo muy claro lo que pasó contra el Lleida. Tengo muy claro. Y tengo muy claro las líneas de mejora. Y tengo muy claro que soy el máximo responsable de solo haber sumado 3 puntos de 15. Pero como tengo muy claro eso, también tengo la convicción de que no soy el mejor entrenador para el Sabadell. Soy el único que puede llevar al Sabadell a otra dimensión en este momento. Por capacidad, trayectoria y experiencia.
Me pregunto por la baja de Sergio Cortés.
También va a ser el capitán, también ser el goleador del equipo. No sé si tienes claro cómo vas a sustituir esa pieza.
¿Cómo sustituir aquesta peça, aquesta baixeta important?
Bueno, no hay cosa más que quisiéramos o deseamos todos que vuelva Urri. Pero bueno, Sergio está sancionado, pero aparte tuvo, de no haber estado sancionado, tuvo un incidente ahí con la rodilla y tampoco seguramente podría ser de disposición. Y para contestarte, si quieres, la situación esta semana ha sido bastante accidentada en cuanto a lesiones, ¿no? Urri no está todavía, no está, hoy ha hecho una parte de la sesión nada más y todavía no está. Ton es baja también. Cámara también es baja por un incidente que tuvo ayer. Bonaldo sería un milagro que llegara, no ha entrenado en toda la semana y por el diagnóstico él quiere y está haciendo todo lo posible, pero seguramente no llegue. Miki hoy tampoco ha entrenado, ayer se tuvo que retirar de la sesión y luego tenemos la duda también de Tico, que hoy anda un poquito entre algodones, y Kaiser también, que tiene un problema muscular que lleva arrastrando unos días estamos entre algodones. Dicho esto, vamos a jugar con 11. Es decir, yo mientras jamás me he quejado de las bajas, mientras tengamos 11 para jugar vamos a ser competitivos y competentes. Y los que salgan plena confianza.
Ahora hablabas de todas estas bajas, algunas sorprendentes porque se esperaba la vuelta de Diego, por ejemplo, pero sería una oportunidad también el domingo para estos jugadores que no están teniendo tanto protagonismo desde Liga.
Sí, no cabe duda. Sí, Diego, el miércoles entrena bien y estaba bien, pero el jueves tiene una acción del juego que le va a tener unos 10 días de baja aproximadamente, ¿vale? Digo porque el miércoles estaba bien y él fue ayer cuando cayó. Y como dices, cada jugador que no está abre la oportunidad a que emerja otro. Y lo que me hace estar tranquilo es que les veo entrenar, ¿no? Les veo entrenar y veo que saquemos el 11 que saquemos, vamos a ser un rival difícil. Sí es cierto que no es el número de lesiones, sino dónde se concentran gran parte de ellas, ¿no? Es un poquito lo que nos hace tener pocas alternativas y pocas variantes, y no intentar alinear el plan de partido a los quienes tenemos y no utilizar los quienes para el plan de partido. No sé si me explico. Es decir, en este caso nos condiciona el número de jugadores que tenemos disponibles, no nos determina y trataremos de buscar esos contextos donde cada jugador que vaya a entrar en el 11 pueda desarrollar su naturaleza, su mejor nivel, dentro de que haya algún jugador que posiblemente tenga que jugar en una posición menos habitual para él, por una necesidad del equipo. Ese es el engranaje que vamos a tratar de acertar y que seguro nos van a hacer acertar porque tenemos buenos jugadores.
Bueno, alguna més? Doncs ho deixem aquí.
Acaba aquí la roda de premsa Vituri de David Molina, prèvia al partit de diumenge a les 12 del migdia entre l'Atlètic Balears i el Centre d'Esports Sabadell. Clarament la segona tongada de preguntes ha donat més joc que la primera ronda de torns.
Vaja, el titular indiscutible d'aquesta roda de premsa, David Movilla, dos punts, soc l'únic que pot portar el Sabadell a una altra dimensió ara mateix.
Sí, i... Vituri,
digues.
T'anava a dir clarament això i després ja escolta la següent resposta i dic, calla, perquè amb totes aquestes baixes o dubtes encara li faran ombra a aquesta resposta.
Espera, m'he perdut, fins i tot.
Jo també.
M'he perdut perquè ha parlat de Cortés amb problemes al genoll, de Bonaldo, que seria un miracle que arribés a diumenge, Diego Cámara, 10 dies de baixa, tocats Tico Iniesta, Kaiser i Miki, que entenc que fa referència a Miquel Ostrell.
Sí.
Em deixo algú?
Crec que no.
Déu-n'hi-do.
Més enllà de que, doncs això, Urri no està, com ja havíem previst, i Catón, evidentment, està fora de combat tota la temporada.
Déu-n'hi-do. I amb això forma un 11, eh?
Ha dit això, al final ha acabat. Però tranquils que trauré 11 jugadors. I jo he pensat, segur? Estan donant els comptes o no? Però sí, fes un 11 amb això. Doncs mira, si estàvem parlant de les grans notícies, que tindries sobretot els 4 centrals disponibles, que ens estàvem inflant a dir-ho després de la compareixença més en roda de premsa de Diego Cámara abans d'ahir, doncs amb tots aquests dubtes encara tindràs problemes, això, per fer un 11 en algunes posicions, treure allò a qui vulguis i ja no tindràs tant per on triar i remenar com podies pensar a principi de setmana.
Bé, doncs amb aquest panorama haurà d'afrontar el Sabadell al partit a l'Estadi Balear. M'estava imaginant un 11, al meu cap, a tot això, Parc. Em sortia, per exemple, Ortega sota pals, amb Vargas, Trapero. Veurem si Kaiser arriba o no. En teoria... Bé, l'altre dia ja va jugar amb una protecció a la cuixa, recordem.
Sí.
L'ex del Torrent, però Kaiser, Trapero i Sergi Segura, segurament a la lateral esquerra. Al mig del camp, Javi Morcillo és ara mateix indiscutible. El poden acompanyar aquí, veurem si Javi Feria o Jan Molina, fins i tot, fent un tribut com el de l'altre dia. Rubén està clar a una banda, i a partir d'aquí veurem si Miguelete, Peque Polo, Bakayoko... Bé, alternatives, Javi Delgado, també. Alternatives, unes quantes en té encara, Movilla?
Sí, tens alternatives, però fins i tot has esmentat jugadors que han perdut protagonisme o que fa moltes setmanes que no són titulars. Així que si es confirmés el pitjor dels extrems, en què són baixa jugadors que sí que han sortit de la partida en aquestes últimes jornades, doncs òbviament estaríem parlant d'un 11 molt diferent, amb cares noves i doncs això, una alternativa que encara no havíem vist, segurament amb David Movilla, des que va assolir el càrrec, però... Com que hi ha jugadors això que són dubte de Vituri, doncs fins a última hora segurament, i valgui la redundància, no sortirem de dubtes per saber si estaran disponibles o no, o com a mínim si podran jugar d'inici o no.
Déu-n'hi-do. Doncs ens quedem amb totes aquestes últimes hores que ha avançat ara fa uns instants David Movilla en aquesta compareixença prèvia al partit del Sabadell al camp de l'Atlètic Balears. Res més, Sergi Parc, no?
Està tot dit, vinga, va.
Que vagi bé.
Abraçada, Vituri.
Escoltem també les estadístiques d'aquest Atlètic Balears-Sabadell de diumenge a les 12, des de mitja hora abans al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Avui li posa veu aquestes estadístiques l'Helena Molist.
El llibre de registre.
Com el Sabadell, l'Atlètic Balears també ha canviat d'entrenador no fa gaire i en el seu cas sembla que no li ha anat del tot malament.
El rival.
Amb Luis Blanco a la banqueta, tot just són dos partits, però el balanç és d'un empat contra el Sant Andreu i la victòria del passat cap de setmana al camp del Badalona Futur, un 4-6 que ha tornat l'equip balearico a la zona play-off, ja que ara és cinquè amb 38 punts, 3 més que el Sabadell. El de l'última jornada ha estat tot just el primer triomf del 2025 de l'equip.
Les xifres del partit.
L'Atlètic Balears és el segon millor local del grup amb 22 punts, només superat pels 26 de l'Europa. A més, és el que menys gols ha rebut a casa, 9. Ara bé, el Sabadell només ha perdut dos cops fora de casa aquesta temporada, al Narcís Sala i fa unes setmanes al camp de la SD Eivissa.
Els precedents.
Existeixen 31 precedents entre els dos equips en partit oficial entre segona, segona B, primera federació, segona federació, tercera, promocions d'ascens, Copa del Rei i Copa Federació, i el Sabadell només ha perdut 4 vegades. totes quatre, això sí, a les Illes Balears. L'última visita a l'estadi Balear va ser el gener del 2023, en el segon partit de Miqui Lladó a la banqueta. Un gol d'Àlex Gualda a les acaballes, situat a la rampa de sortida d'aquell mercat d'hivern, va donar el triomf al conjunt arlequinat.
L'estadística.
Una pregunta ràpida. Quin va ser l'últim cop que el Sabadell va deixar la porteria a zero? Ens hem de remuntar fins al derbi contra el Terrassa de Lliga per trobar el darrer clean sheet. Des d'aleshores, 9 partits de Lliga i els 3 de Copa Catalunya rebent almenys un gol.
Amb el xiulet a la mà.
Carlos Palencia Cerdaño serà l'encarregat de dirigir l'enfrontament. Té 26 anys, és de Sonseca, Toledo, i no té precedents amb cap dels dos equips. En les dues temporades que ha arbitrat a segona federació, té una mitjana de 4,24 grogues i una vermella cada 4 partits.
El llibre de registre de l'hotel.
L'ull humà pot veure un milió de colors, però l'ull del teu client només veu el que surt en aquesta revista. Per això a Obramat tenim un sistema tintomètric capaç de produir a l'instant més de 20.000 colors, fins i tot aquest blanc trencat tan bonic de la foto, i un groc no tan groc com el groc. Obramat, on compren els professionals.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada a l'Hotel Suís, 5 minuts i seran 3 quarts de 2. Un cap de setmana que tenim per davant en què moltes lligues s'aturen, però on sí que hi ha competició és aquesta jornada a Tercera Federació. Pau Roche, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Amb el filial del Centre d'Esports que tanca el cap de setmana a casa davant un rival de play-off, el Manresa, diumenge a 6:45 de la tarda a Olímpia, aquesta cita.
Així és, ara mateix el Sabadell ve penúltim amb 19 punts empatat amb el Cué. Tot i això, la salvació que la marca el Prat està només un punt. Tot sembla indicar que les tres posicions de descens es decidiran entre els quatre candidats que es troben ara lluitant per la salvació: Prat, Cerdanyola, Sabadell B i Montañesa. Des del segon equip del Centre Esports saben que la salvació depèn d'ells mateixos i afronten la recta final amb l'ambició de competir tots els partits. Així ho explica el tècnic arlequinat Conra García.
Ens queden 11 partits d'aquí al final, per tant hem d'anar a guanyar-los tots, hem d'anar a ser el màxim ambiciosos possibles. Sabem no només el que hem de fer, sinó com ho hem de fer, i amb aquesta ambició hem de lluitar tots els partits, perquè realment crec que depèn de nosaltres mateixos, no depèn de ningú. Que no sortim de la situació en la que estem, depèn de nosaltres, depèn de la fortuna que tinguem al camp i del que fem per buscar aquesta fortuna.
El Manresa, per la seva banda, és quart classificat en posicions de play-off, tot i que els seus perseguidors fora d'aquestes posicions de privilegi, la Grama i el Tona, estan a només 2 punts. Pel que fa a les dinàmiques, els dos equips arriben en un moment baix de forma. Com anem comentant amb el filial arlequinat, els de Conra García, encara no han sumat de 3 en aquests dos mesos de 2025. A veure si l'entrada del mes de març porta millors notícies. Pel que fa al Manresa, dels últims 10 partits disputats només ha guanyat un, precisament contra un rival directe al Sabadell, i fa que no guanyen 2 partits seguits des de finals de novembre. Per García, la clau per la salvació passa per competir cada cap de setmana i anar, com diria el tòpic, partit a partit.
El més important, i això sembla tòpic però és la realitat, és guanyar cada cap de setmana. Ara ens toca Manresa, equip de play-off, a guanyar Manresa. Ens toca després Prat, equip que està lluitant amb nosaltres, a guanyar Prat. I quan ens toqui el Reus, que és líder, o el Girona, que és segon, el mateix, anar a guanyar-los i demostrar que realment podem competir a qualsevol i podem guanyar a qualsevol equip.
Entrem ja a la recta final de temporada, queden 11 partits per ser exactes i cal començar a estar pendents dels resultats dels rivals directes del filial arlequinat. El Prat i el Cerdanyola juguen diumenge a les 12, el Prat a casa del Sant Cristóbal i el Cerdanyola rep l'Europa B. A més, la Monta visitarà l'Hospitalet mitja hora després que comencin aquests dos partits. Per tant, el Sabadell B jugarà el seu partit sabent ja què han fet els seus rivals.
Gràcies, Pau, que vagi bé.
Adéu.
Som-hi, un minutet per arribar a tres quarts de dues. En futbol formatiu, el juvenil A del Mercantil tanca el seu particular Tourmalet a la divisió d'honor, rebent diumenge l'Espanyol. Després de la cruel derrota patida al camp del líder, el Barça, en el temps de descompte, ara els dos Cartutó reben el segon classificat de la Lliga. Tant els graciencs com els pericos buscaran trencar les seves respectives males dinàmiques de resultats de les últimes setmanes, mentre que el Mercantil, entre unes coses i altres, encadena 5 partits sense conèixer la victòria. L'Espanyol només ha sumat un punt dels últims 9 jugats. Aquí s'explica en bona part que el conjunt blanc i blau s'hagi allunyat a 8 punts del primer lloc. L'enfrontament arrencarà, atenció, diumenge a les 7 del vespre a Arraona Marinals, i en el moment del xiulet inicial l'equip mercantilista podria situar-se en descens, ja que tota la resta de partits es disputen abans i rivals directes com el Racing Zaragoza i el Badalona tenen opcions de superar els blaugrana en funció de com vagin els resultats. Recordem que aquest cap de setmana moltes competicions s'aturen, entre elles la Lliga Nacional Juvenil, per tant el Sabadell Juvenil no jugarà fins la setmana que ve. Som-hi, tres quarts de dues, obrim bloc poliesportiu amb Waterpolo. El Keio Natació Sabadell ha posat un peu i quatre dits a les semifinals de l'Eurocup masculina, exhibició portentosa dels de Quim Colet, que van signar una gran segona meitat davant el Primorac. Ho vam seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell i viatjaran a Montenegro amb 8 gols de renda, 17-9. El tècnic destacava sobretot el fet d'haver-se sobreposat a la baixa del boia Jan Pérez, operat d'apendicitis, i a l'expulsió de Javi Bustos abans del descans.
Molt satisfet perquè davant de les adversitats, bueno, per nosaltres la baixa del Jan és molt important. A sobre, després, amb la vermella, el Javi Bustos, i anem justos amb jugadors de força i de 2 metres, doncs era realment complicat, però la veritat és que l'equip, davant de les adversitats i tal, ha fet un partidàs, sobretot defensivament, i evidentment, sempre us ho dic, i amb ells els primers, quan som capaços de defensar aquest nivell, doncs encara ataquem amb molta més fluïdesa, no?
I una mostra d'això va ser l'encert en les superioritats. 7 de consecutives va transformar el Keio i un autèntic golaç d'Alberto Barroso al tercer quart, que podeu recuperar al nostre compte d'X. El madrileny va ser un dia més el més encertat, amb 4 dianes.
Ha sido una semana buena para nosotros, con grandes entrenamientos y muy enfocados en lo que tenemos que hacer. Y bueno, nos ha salido un partido bien defensa, en ataque también, y ha sido buen partido, como digo. También no se nos olvide que Jan, nuestro boya, también ha sido operado y era otra baja. Pero bueno, ante las adversidades hemos sabido tirar para adelante.
En la mateixa línia que Coleta referia Barroso a les adversitats, la tornada jugarà el dia 20 de març a Cotor, molt probablement encara sense Jan Pérez ni el sancionat Javi Bustos. A tot això, el Prorreco italià, el possible rival a les semis, es va avançar ahir a la seva eliminatòria de quarts guanyant 9-11 a la piscina del Bages hongarès. Els altres dos partits, Brescia 9, Radnitsky 9, Imlados 12, Jadran Herzegnovi 8. I demà és el torn del femení de l'Astral Pool, que tanca la fase de grups de la Champions rebent a Can Llong el Buliagmeni. Les de David Palma tenen pràcticament assegurada la primera plaça i només la perdrien en cas d'una victòria grega per 6 o més gols de diferència.
Serà un partit maco, no? Tenim ganes de classificar primeres, tenim el gol a baràs a favor, no? De 6 gols. Ja tindrem a la Tara, que ja ha portat 3 setmanetes, la primera de la Magui, que ja coneix el sistema, i serà una gran prova de foc, no?
Ara ho deia el tècnic, l'altre gran al·licient serà el redebut de l'estatunidenca Magui Stephens amb el casquet del club. Ahir es va fer oficial i, de fet, la vam poder veure entrenant amb la resta de l'equip després del partit del masculí. Palma espera que jugui un paper fonamental en defensa.
Li demanarem que sigui la Magui, no? O sigui, jo crec que la Magui tindrà una funció amb un rol molt, 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 molt important en defensa. En atac també té la capacitat, però passa una miqueta que aquest any, amb tanta qualitat que tenim, queda més repartit, no? El primer que ha d'entendre és que igual no tenim la necessitat de que foti tants gols com havia fotut en temporades passades, no? Al final queda aquí ja molt repartit amb totes les jugadores que són molt, molt golejadores, no? Però això és el primer, que no tingui ganes o pressió per fotre gols, sinó que acompanyi molt en defensa la boia.
El partit arrenca demà a les 6 de la tarda i en directe es podrà seguir novament al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
I a tot això, un apunt més, no sortim de l'aigua perquè avui arrenca la Copa del Món de Natació Artística, la primera cita després dels Jocs Olímpics. Ho fa, a més, on es van penjar la medalla de bronze, a París. Ja no hi tenim en el duet mix la sabadellenca Emma Garcia, retirada l'estiu passat, però sí que hi és un altre representant de Natació Sabadell, la Txell Ferrer. A més, amb novetats, perquè a banda de continuar com a flyer de l'equip, que només, per cert, competeix demà a 6:45 a la rutina tècnica, també s'estrena en el duet tècnic al costat de Lilú Lluís, nascuda com ella 2006. Això serà en uns minuts, a les 3, tot plegat, amb la gran novetat de l'estrena d'Andrea Fuentes com a seleccionadora espanyola després d'haver fet l'últim cicle olímpic al capdavant dels Estats Units i amb noves coreografies. I en handbol, nova cita important per l'Art Gràcia femení. Després d'encaixar la segona derrota de la temporada contra el Lleida, ara les verdiblanques visiten l'Onda, el tercer classificat del seu grup de plata. Si les gracienques guanyen, deixaran virtualment feta la classificació per les fases d'ascens, ja que la distància sobre les castellonenques seria de 7 punts més l'Averaix i en faltaran 8 per disputar. Maria Montlló, pivot de l'equip, té clar que serà un test de màxima exigència i que no va la badar.
Onda és un rival també molt fort, que està jugant molt i molt bé, amb un projecte molt guai, i jugar a casa seva no és gens fàcil. Llavors crec que no hem acabat, no podem dir que som primeres encara, perquè queden partits que no podem desconnectar i nosaltres justament som expertes en desconnectar en partits també que representen que no són difícils. Però Onda sí que és un rival molt dur i haurem d'estar superconcentrades.
Recordem que l'UAR lidera la Lliga, però ve de perdre per primer cop a casa. El Butxí va ser el segon classificat, un Lleida que ha estat l'únic que ha estat capaç de superar les gràcies aquesta temporada i a més ho ha fet tant a la primera com a la segona volta. L'entrenadora verdiblanca Carol Carmona confia que el seu equip s'aixecarà ràpidament d'aquest cop i més de cara a un partit com el de demà.
El viatge cansa una mica, però no tot i així no està molt lluny, però la pista és molt complicada, apreten molt allà i bueno, és una... nosaltres l'any passat vam patir molt en aquella pista, els anys que anem, però si nosaltres estem bé, ens ha de donar igual la pista, el rival i qui sigui. Hem d'estar ben concentrades i amb confiança d'endur-nos els 2 punts.
Tan complicada és la pista que visita l'OAR fins al punt que les castellonenques només hi van perdre a la primera jornada. La resta de partits els han guanyat. Demà, a 6:45 de la tarda, començarà el partit i un quart d'hora més tard ho farà el duel del masculí entre el Sant Vicenç i l'OAR Gràcia a la primera nacional. Un enfrontament amb poques coses en joc, ja que mentre que els graciencs estan fora de la lluita pels primers llocs, els del Baix Llobregat tenen un còmode coixí sobre el descens.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell
a les xarxes socials.
I els últims minuts d'aquest Hotel Suís els dedicarem al món de la cistella, al bàsquet, perquè aquest diumenge se celebra a Cerdanyola la segona edició de l'All-Star de la Supercopa, el més pur estil NBA, un partit de les estrelles de la màxima categoria del bàsquet català i, a més, amb un concurs de triples al descans i, per segon any seguit, amb doble representació del Club Natació Sabadell. Ho descobrim en aquest reportatge amb la veu de l'Oriol Ferran.
Si l'any passat Nil Deix i Arnau Sanahuja, ara jugadors del Sant Nicolau, van representar el club a l'All-Star, enguany dos jugadors més agafen el seu relleu. D'una banda, el base Pau Ruzafa, que formarà part de l'equip vermell en el partit de les estrelles.
Bastant content. La llàstima és que si poguéssim demanar la carta, no? Tant de bo fos en unes circumstàncies millors per l'equip, no? Llavors és una sensació una miqueta agradolça. Però tot i així amb alegria pel reconeixement.
Ruzafa està signant un tros de temporada en el seu primer any al Natació Sabadell amb una mitjana de 8 punts, 6 rebots i 6 assistències amb un 15 de valoració. Està sent un any d'emocions fortes per a ell en molts sentits. D'una banda, perquè ha viscut moments espectaculars i d'altres que han comportat un gran ensurt, com el dia que va haver de ser retirat en ambulància per un pinçament a l'esquena.
El millor moment... si haguéssim d'agafar una fotografia, no? Per dir-ho així, clarament, doncs, sí, jo agafaria el d'aquest últim triple en l'últim segon contra el Martorell, i de pitjor moment, doncs, el mateix, sens dubte, va ser el de l'ensurt, perquè tot va quedar en això, en un ensurt, que va venir a buscar-me l'ambulància, que em vaig quedar clavat amb una lumbalgia aguda.
A més, el base nedador ha aconseguit destacar a la millor lliga catalana després d'estar-se uns anys jugant a competicions inferiors.
Portava 3 o 4 anys jugant a primera catalana, que sense menysprear la categoria és una bona categoria. El que passa és que sí que el bàsquet que vius, no? ja a nivell tàctic i col·lectiu, doncs és diferent, no? I llavors jo és això, aquesta faceta és la que trobava jo una miqueta a faltar. Jugar amb companys més tàcticament més potents, amb físics molt més potents, i al final, doncs mira, em vaig llançar a la piscina, em vaig atrevir i vaig tornar. I, bueno, i això, i amb aquesta por que tenia una miqueta, doncs al final ha sortit bé en aquest aspecte, m'he sabut defensar bé.
Vaja, que Ruzafa ha tornat a notar aquell coquet amb el Natació Sabadell i diumenge participarà en un All-Star que presentarà grans innovacions. S'enfrontaran dos equips de 16, formats per 8 jugadors i 8 jugadores. El partit serà de 6 quarts, 3 dels quals els jugaran ells i els altres 3 elles.
Llençar-te a la piscina a divagar sense haver-ho tastejat és especular. Sí que és cert que l'únic hàndicap així que podria veure seria que són parons d'una mica llargs, no? Perquè si juguem, per exemple, els quarts parells, vol dir que després estaràs 10 minuts parat per tornar-te a reincorporar i ja, com a tret positiu, pues, la innovació.
A més, també hi haurà canvis en els tirs lliures i normes especials en els dos últims minuts, en què les cistelles valdran el doble per garantir emoció fins al final. I al descans del partit tindrà lloc el concurs de triples, també en format mixt. Hi participaran 4 jugadors i 4 jugadores. Primer es farà un quadre masculí i un quadre femení a semifinals i final. I per acabar, el guanyador en homes i la guanyadora en dones faran un últim cara a cara. Del Natació Sabadell i tindrem a l'Oriol Collado.
De primera no m'ho esperava gens, em va sorprendre i em va fer molta il·lusió també. I després pues, vaig intentar pues, a enviar-li gent o el que sigui perquè em votessin per poder anar-hi. I res, bàsicament, això, si... No m'ho esperava i em va fer molta il·lusió.
Collado participarà al concurs gràcies a la votació popular. Dels candidats possibles, ell va ser un dels més votats i d'aquí que diumenge salti a la pista per competir. A semifinals, el seu rival serà Eric Balaguer, del Montgat.
No el coneixia abans, però aquesta temporada he jugat amb ell i, bueno, és un gran jugador, és un jugador veterà que ja porta molts anys a la categoria. I me'n recordo que al partit ens va ficar com 5 triples o alguna cosa així, o sigui... que és un gran jugador i és veterà i bueno, sabrà com fer-ho ja, perquè porta molts anys a la categoria i serà difícil.
A la final masculina es trobaria amb el vencedor del duel Pau Serrate, Xavier Ortiz, i en cas de superar-la, a la final mixta es toparia amb la guanyadora del quadre femení que l'integren Caral Rivera, Estrella Penyes, Judit Moya i Clara Paniagua.
Ho vaig veure i em va sorprendre una mica perquè bueno, no estem acostumats a temes forts a barrejar gèneres. Però al ser, per exemple, un curs de triples, que vull dir, els tiradors no en tenen de gènere, saps què vull dir? Llavors, tant pot guanyar una dona com pot guanyar un home, quan és igual. Si trobo que està bé també aquest format i que hagin innovat així, jo trobo una bona elecció, de veritat.
Hi ha rivals que en el rànquing de triplistes estan millor classificats que Collado, però en canvi, el jugador del club és el que té millor percentatge d'encerts de tots els participants, un 34%.
Sí, és veritat que mai miro estadísticament qui és millor, si sóc millor, jo només intento jugar i fer el millor possible. Però bueno, crec que això, amb esforç i tal, he aconseguit tenir el major percentatge i crec que, bueno, que està bé, no? O sigui, entre si tenir el millor percentatge, encara que no sigui el que més triples tingui, trobo que està bé.
Diumenge a les 6 de la tarda al pavelló de Guiera de Cerdanyola arrencarà el partit All-Stars amb Pau Ruzafa, l'equip vermell. Al descans, insistim, se celebrarà el concurs de triples amb Oriol Collado entre els tiradors. Tot plegat es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més.
I a tot això, a l'última jornada disputada a Supercopa, abans d'aquesta aturada, el club va caure a la pista del quart gironí per 78-69, és desè a la classificació, i un grau per sota, a la Copa Catalunya, el Sant Nicolau va aconseguir un gran triomf justament a la pista del Cerdanyola, 51-82. Els de Jonathan Ramírez es mantenen líders del seu grup, tot i que amb un partit més que els seus perseguidors més immediats. I a tot això ens quedem sense temps, però també recordar que aquest cap de setmana tenim les clàssiques de la Unió Ciclista Sabadell, demà el 54è Trofeu Joan Escolar, amb sortida a les 3 i arribada a les 6 aproximadament a la plaça de la Creu Alta, i diumenge el 95è Campionat de Sabadell, que arrencarà a quarts de 10 del matí des del mateix punt i es decidirà cap a la 1. No hi serà Raül Rota, que el tenim, recordem, a Ogran Camiño. Avui és dia de contrarrellotge, 15,6 quilòmetres entre Ourense i Pereiro de Guiar, el de Can Urià, que és 60è a la general, a 3 minuts i 37 segons del danès Magnus Cort. Ho deixem aquí, us enviem una abraçada del Marc Cortín des del control tècnic i del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ens retrobem aquest diumenge a les 12, mitja horeta abans, al Sabadell en joc, a 12:15, per viure aquest Atlètic Balears Centre d'Esports Sabadell. Ara, el Notícies Migdia, amb tota l'última hora al voltant d'aquesta mort que hi ha hagut aquest matí a l'Escola Industrial de Sabadell. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.